Andorra Bonica, una altra manera de veure el nostre país.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles àvies que és per això que torna. Pot ser si que ets aixer i tant se va.
Doncs apa, ja hi som una setmana més. Si esteu una mica malalts pel vostre país, per la història, pel present i pel possible futur, doncs ja ho sabeu que us toca un dia per setmana fer-nos companyia en aquest espai que compartim amb el Toni González, que ja és a l'altre costat del fil telefònic. Toni, bon dia.
Bon dia, Òscar.
I que avui, doncs, em sembla que has vist venir les festes nadalenques i has pensat, mira, ja som prou propensos a perdre tradicions, deixa'm que en recuperi alguna, no?
Ah, exacte, que tenim aquí ara aquestes diades tan remarcades.
Escolta'm una cosa, hem de parlar del que ens posarem al plat, no?
Sí, parlarem una mica del tema de lo que ens posarem al plat aquests dies, o que és bastant tradició, però més una mica de, diríem, de lo que és la nomenclatura d'aquests animals, que de vegades és fàcil que ens n'haguem oblidat, eh?
Molt bé, és a dir, una tradició, Toni, la que ens portes avui, que ens remunta a quina època, més o menys?
Bueno, molt enrere, eh? Vull dir, llarga des de que es coneix la ramaderia al país.
Imagina't. Doncs, quan vulguis, explica'ns.
Doncs bé, és molt habitual ara trobar-se el corder, eh? El corder, el lechal aquest, a taula, a la carnisseria, i el cabrit. I llavors, sovint, el que possiblement haguem oblidat és la nomenclatura dels pares d'aquests animals, eh? Sobretot pel costat dels pares.
Jo n'hi ha algun, Toni, que et diré, quan vaig a la carnisseria i els veig allí, aquells petitets em fan peneta.
Home, la veritat, eh? Són animalons que dius, pobres animalets, que quin mal han fet, no?
Que és veritat.
Però,
que
clar, estan tan bons.
Sí, és veritat que després et posen allí unes costelletes arrebossades o el que sigui i dius, carai, que bo que és. Però sí, quan estàs allí a la carnisseria, a mi hi ha un moment que se'm sarra una miqueta l'estómac.
Sí, la veritat que sí, eh? A més que se'l sacrifica bastant petitons, eh?
Doncs, Toni, com que tots tenim família, ells també, explica'ns una miqueta a veure d'on ve tot plegat.
La història, bé. Doncs començarem per el que és la cabana de les cabres. La mare del cabrit és la cabra, evident, però el que segurament molta gent doncs no ho té massa a l'abast és que el pare és el boc. El boc.
És vocabulari que hem de recuperar.
Dins d'aquesta jerarquia, després hi ha el crestó. El crestó era el mascle que es feia servir, el mascle capat. Escapava, era un crestó, es feia servir com a guia als ramats, sobretot quan es feia la transhumància. I quan es guardava algun cabrit ja una mica gros abans de que estés en edat de poder boquir les cabres, també se'l capava i se'l destinava al consum de carn com a crestó jove. I era molt apreciat. El crestó que té l'any, any i mig, dos anys, quan se l'havia capat, ficava quilos i una mica de greix, molt colesterol, evidentment. La veritat, era una carn molt, molt, molt apreciada.
Doncs aquests són noms que hem d'anar recuperant, que s'han perdut en el temps. Jo, per exemple, veus, crestó no me n'havien recordat mai més.
Mai més, no. Sí, doncs aquest era el guia del ramat quan feia la transhumància. Li posaven un collar, ja eren crestons considerables, potents, i els hi ficaven el truc, o el piquerol, aquella esquella que fotia dos pams i bueno, es sentia a 4 o 5 quilòmetres de distància.
I per diferenciar-los una mica de la resta, no?
De la resta, i eren dòcils, i per on anaven ells, com ja sol dir el refrán, creuen com a corders, no? És un ramat de borrecs, doncs l'ovella, quan hi ha un animal al davant que passa per un lloc, totes van al darrere, un al darrere de l'altre. Doncs això pel costat de la cabra. Pel costat de l'ovella, la mare és l'ovella, no?, del corder, i el pare és el marrà. Marrà. El corder, quan ja passa de l'edat de corder que es destina a la carn, passa a ser un borrec, i la femella a ser una borrega. Aleshores, la femella, que es guarda per recria, aquesta se l'escue, se li talla la cua i es guarden per mares de cria.
I veus, per exemple,
si
Toni,
guarda algun...
veus, per exemple, el marrà, jo me'n recordo quan era més petit que ho estudiava, sempre, no sé per què, t'ho deu fer el cap, marrà et porta a lligar-ho amb el món del porc.
Sí, pues és de l'ovella, eh? El marrà és de l'ovella. El que sovint és aquella dita que diu n'és marrà aquest, no? És que són animals...
Són totxos o
molt
què?
Contundents de caràcter.
Ah, molt bé. Sí, perquè això més d'una vegada m'ho havia sentit jo, dins un marrà.
Sí, sí. Doncs aleshores, el mateix que es guardava la cordera o la borrega per femella, el borrec també es guardava per... destinat a que seleccionava, aquell que tenia la línia adequada, que es veia que tenia una estructura potenta, i es guardava per amarrar. I quan ja el pagès, el ramader, doncs tenia el ramat per anar a la muntanya, normalment l'ovella sol fer és a dir, amb 2 anys fa 3 cries. No arriba a fer les 2 cries per any. I clar, quan fa aquest descalatge, sovint arriba un moment que el moment que s'hauria de marrir l'ovella no és l'adequat, perquè després criarà al mig del juliol o agost, és el moment de la feina, el ramat està a la muntanya, porta problemes. Aleshores, aquí és el moment de controlar-ho.
Molt bé. I qui més hi tenim, totes aquestes famílies?
Dins d'aquestes famílies, pràcticament està exaurida ja. Ja tenim el corder, la cordera, el borrec, el marrà, l'ovella... I en queda una altra encara, sí, aquí amb l'ovella, que és la que pagava la festa de les festes majors, que era la baciva. Això era aquella ovella jove que el primer any que havia de criar, doncs no quedava prenyada. I el fet de no quedar prenyat, sovint, pues pagava la festa, i és la que guardaven per la festa major. La festa major es matava la evasiva.
En lloc de posar-li la evasiva, si no ho acabava d'aconseguir, potser se l'hagués hagut de batejar l'evasiva, Si s'escaquejava així...
Sí, per aquí anaven els trets.
I acabava pagant els plats trencats, no, diu?
I era una carn, doncs, ja feta, el mateix que hem parlat abans del crestó, i també era molt apreciada la baciva, perquè era més feta que un corder, no era una carn tan dura com l'ovella, com que no havia criat, s'engreixava bastant bé, i bé, suculenta, I com sempre diguem, també supercarregada de colesterol. Però com que el cremaven prou, doncs no hi havia problema.
No, i a aquella època tampoc no se'n parlava tant com ara, de tots aquests temes.
No, fins i tot possiblement que els hi anava bé.
No ens volien enxufar algun altre producte per darrere. Per això se'n parla tant. Escolta'm una cosa, aquestes tradicions, com ho veus tu? Encara hi ha qui les conserva o no?
En queda alguna anecdòtica, amb algun punt de muntanya, algú que encara guarda algun ramadet, però són ja bastant anecdòtiques, Els conreus ara, diguéssim, les produccions d'aquest bestiar, doncs són ja a nivell intensius, amb granja, molt controlats, això ha canviat molt.
Ha canviat la manera, diguéssim, el procés, però no ha canviat massa, em sembla, l'hora de posar-nos el plat, no? Perquè jo veig que any rere any continuem mantenint-la una miqueta, la tradició.
Sí, és a dir, una cosa quan és bona costa de deixar-ho córrer.
Jo ja m'estic veient, el corderet d'aquí uns dies, en fi.
Escolta... S'ha de fer atenció quan vas a la carnisseria, que si, té cua, no és cabrit, eh?
Molt bé, és a dir, podríem lligar-ho amb altres animals, que no ens facin passar gat per llebre, no ens estàs dient?
Exacte, perquè sovint hi ha, la picaresca aquella de el corder, com que té llana, no li queda pèl a la carn quan les pelles. Llavors, per fer passar un corder per cabrit, doncs una, no té que tindre cua, té que ser un corder, el cabrit és de cua curta, i se li té que veure algun pelet blanc o negre, allò, per sobre.
Això, diguéssim, el cabrit bo, l'autèntic.
El cabrit autèntic.
Molt bé, i em deies abans, fora d'antena, que hi ha alguna altra anècdota, no?, també sobre
sí,
aquest món.
En aquest control que es feia de la recria de l'ovella, doncs, clar, d'una manera, clar, el boc, el marrà havia d'anar amb el ramat, amb les ovelles, a pasturar fora. La manera de que no es passessin, doncs se li ficava un davantal. Se li ficava un davantal, com si es fiqués un davantal normal a la cintura, lligat a l'esquena, i al posar-se a quatre potes, doncs el davantal penja pel davant i impedeix tota acció.
Molt bé, s'ho tenien tot estudiat, eh?
S'ho tenien, sí, així d'una manera allò bastant rudimentària, senzilla, però efectiva.
Molt bé, és del que es tracta. Ara, doncs t'envio una abraçada molt gran, et torni a agrair aquestes col·laboracions des del mes de setembre, que s'allargaran fins al mes de juny, si tot va bé. I res, que records a tota la family i que passis bones festes.
Merci. Em donaràs una mica de marge així per...
per anar estudiant més temes.
Una mica i pensar en nous temes.
Exacte. Doncs, Toni, que parlem abans de festes, però l'espai el recuperem tot just després.
Molt bé, gràcies, Òscar.
Cuida't molt i una abraçada molt gran.
Igual, i bon Nadal a tothom.
Vinga, Toni, una abraçada.
Apa,
adéu, amic. Ciao.